Una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en primera emisión, en directo. Programa de información, de denuncia, de entrevistas, como es el caso de hoy. Y recordad también que el programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 de la mañana a 7 de la mañana. Aquí en Contrabanda.
¿No vengáis de fiesta?
Sea eso de fiesta o madrugadores.
De gaupasa, ¿eh?
Pues aquí en Contrabanda. Recordad también que si no podéis amoldaros a los horarios de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa que lo colgamos al día siguiente. Los jueves ya está disponible el programa y podéis recuperar programas anteriores.
También os podéis escribir a nuestra adresa de correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Puedes mandar correos con sugerencias, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 16 de enero del 2013.
Y tenemos un teléfono de contacto, así que puedes llamar en esta hora y media que dura el programa al 933177366.
93-317-73-66. Y hoy, eso, como ahora presentaremos al invitado que tenemos en el programa de hoy.
Y bueno, para acabar,
si queréis hacer una pregunta, pues siempre podéis usar la vía telefónica.
Y también Twitter, tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM, puedes mandar tweet ahí directo para si quieres preguntar algo al invitado. Bueno, entramos en materia.
Pues sí, pues presentamos ya al compañero que tenemos hoy aquí.
Doncs tenim avui ens visita el Quim Pérez, de la plataforma Aigua és Vida.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Bueno, i et portàvem perquè darrerament ha sortit molt als mitjans, doncs, es parla molt del tema d'aigua, no? En concret aquí a Catalunya tenim uns casos, no? La privatització o intent de privatització, que ara ens explicaràs com està la cosa d'Aigües Ter. Tenim el tema d'Aigües de Barcelona. I, però bueno, per començar, primer ens agradaria que ens expliquessis què és la plataforma Aigües Vida i per què sorgeix.
Bé, la plataforma Aigües Vida és un moviment social que treballa dues línies principals. Una és precisament l'aigua com a bé essencial que és, que sigui gestionada de forma pública, i d'altra banda el bon estat ecològic de les nostres fonts, el bon estat ecològic dels rius, dels aqüífers, etc. No? Una línia més, podem dir, més ambiental i una altra línia més social. Aigües Vida està formada, doncs, per un ampli nombre d'organitzacions doncs, socials i ambientals, també sindicals. A nivell social, doncs, hi ha organitzacions veïnals, tant la Federació de Veïns de Barcelona com la Confederació de Veïns de Catalunya. També formen part diverses assemblees de barri de Barcelona. A nivell mediambiental, doncs, pràcticament estan totes les organitzacions ecologistes de Catalunya, fins i tot moviments socials importants, com pot ser la plataforma de defensa de l'Ebre, que tots recordareu molt bé la lluita que ha tingut pel bon estat de l'Ebre, una lluita històrica que ve de fa molts anys i que a principis d'aquest segle, doncs, va ser un moviment molt, molt important, que va arribar a fer mobilitzacions, doncs, de fins a 400.000 persones a Barcelona. També hi ha organitzacions sindicals, des de IAC, també està Comissions, també està la CGT, etc. No? Com us deia, Aigües Vida està treballant aquestes dues línies. Malauradament estem en un moment on les multinacionals de l'aigua estan fent una gran ofensiva per fer-se amb el control d'aquest bé tan essencial, aquest bé que és de gran importància fins i tot geoestratègica. I doncs estem principalment amb dues podríem dir campanyes dintre de la privatització, que seria evitar o intentar evitar la privatització d'Aigües Ter Llobregat, i després recuperar la gestió pública del que són les gestions municipals, principalment a Barcelona.
Perquè és un debat, bueno, més enllà del tema de Catalunya, que ara parlarem també, tema genèric, bueno, ja fa temps que llegim d'empreses multinacionals que estan comprant territoris amb reserves d'aigua. L'altre dia em van passar un documental de... penso que era, no recordo, un francès o un austríac, que parlava de, bueno, parlava del tema de l'aigua, entrevistava un directiu de Nestlé que deia, no, perquè l'aigua no és un tema de, no tiene que ser un bien público, ha de ser un bien privado y gestionado por las empresas privadas y tal. Llavors, d'un temps a aquesta part se parla molt d'aquest tema, no, de que l'aigua hauria de ser gestionada de forma privada i llavors deixar tota la gestió en unes poques mans.
Bé, és evident que als grans poders econòmics, doncs, els interessa gestionar els serveis essencials per a la vida, no? Estan controlant totalment tot el tema energètic i també volen fer-se amb l'aigua. L'aigua és d'un consum imprescindible i amb aquest bé essencial per a la vida, doncs volen fer negoci, no? Però no només volen fer negoci, sinó que volen controlar-la per tenir el poder que suposa el tenir el control del que seria
del recurs.
Del recurs, no? No només el necessitem per a la vida, sinó que la nostra pròpia economia no pot funcionar sense l'aigua. Aleshores, qui té el control de l'aigua, doncs evidentment té el poder, té un gran poder sobre nosaltres, no? Les grans multinacionals que provenen principalment de França, Suez i Veolia, doncs estan intentant fer-se amb tots els mercats. I Espanya i Catalunya, evidentment, doncs estan entrant amb força. Malauradament, i aprofito per donar algunes dades, doncs Catalunya, un 80% de la gestió es fa de forma privada.
80% de la gestió de l'aigua.
Sí, un 80% de la gestió del...
Per gestió de l'aigua entenem la recol·lecció, la distribució, tot el procés.
Sí, la gestió, intentaré explicar-ho una mica complicat. La gestió principalment es divideix el que seria la gestió en alta i la gestió en baixa. La gestió en alta és la que va des dels punts de captació, és a dir, des dels rius, des dels aqüífers, etc., fins als grans dipòsits municipals. Aquesta gestió a Catalunya, o sobretot, bueno, a l'àrea metropolitana, millor dit, o regió metropolitana, es feia mitjançant l'empresa pública Aigües Ter Llobregat, i aquesta és la que últimament ha estat privatitzada i que ha obert un gran debat que, si vols, més endavant entrem més a fons, no? Uh-huh. Després seria la gestió en baixa. La gestió en baixa, doncs, són la que va des dels dipòsits, grans dipòsits municipals dels municipis, doncs fins a casa teva, no? fins al teu comptador, no? Aquesta gestió a la ciutat de Barcelona, doncs des de fa 145 anys la fa una empresa que es diu Aigües de Barcelona, Agbar, una multinacional, però que ara farà un parell d'anys és de propietat majoritària d'una de les empreses que abans he dit, d'una de les multinacionals, que és Suez. La majoria de l'accionariat, si no estic equivocat, gairebé un 24% pertany a la Caixa, que encara té aquest control. Hi ha una petita proporció de diversos accionistes minoritaris, i després hi ha un 60 i escaig, ara no sé dir-vos la xifra exacta, em sembla que està sobre el 68%, que és propietat de Suez, no? Curiosament, també, aquesta empresa, Aigües de Barcelona, era fa un parell d'anys, la majoria de l'accionariat era de la Caixa, però per interessos que ells sabran, però que podem intuir, va haver un bescanvi entre d'accions entre Suez i entre la Caixa. La Caixa va donar accions d'Agbar a Suez, i Suez li va donar accions d'Adeslas, que suposo que sonarà, a la Caixa. No sabem si és que la Caixa ara vol centrar més al seu negoci.
Què és Adeslas?
És on anava, no? Sí, Adeslas és una mútua de sanitat. Una mútua de sanitat que, bueno, és un altre dels debats que estan oberts i pels quals hem de lluitar tot el que puguem per evitar tot aquest procés de privatització de la sanitat, no?
Perdona, però n'hi ha una dimensió directament política en això també, perquè és sabut que una de les condicions que imposa la banca europea, predominantment alemanya i francesa, per continuar finançant a la gran banca espanyola i l'expansió dels monopolis espanyols, és aquest transvasament de la propietat reial de l'aigua, per exemple, vers a grups
europeus. Sí, però no solo en España, en Grecia y en Portugal, una de las condiciones para estos famosos rescates, para dar estos famosos rescates por parte del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, es privatizar el agua, el servicio de agua y la gestión del agua en Grecia, Portugal, España, sí. Italia, etcétera, etcétera. O sea,
el que esteu dient és cert. Que esteu dient és cert, els països que han estat rescatats, una de les condicions que se'ls hi posa precisament és que privatitzin la gestió de l'aigua, no?
Per exemple, una altra condició era el control sobre les empreses que eren gestionades i part de les accions eren en propietat de les caixes, bueno, de les caixes d'estalvi i passaven a control de la Banca Europea, i l'assumpte de l'aigua era un altre punt fort.
És un dels, és un de, bueno, en principi se suposa que Espanya encara no està obligada a fer tota aquesta sèrie, Espanya i evidentment Catalunya, no? De fer totes aquestes sèries de privatitzacions. El que sí us puc dir al respecte és que Aigua és Vida també està organitzada, està en un marc més global també. Estem amb el que seria la RAP, que és Red Agua Pública, que això és una xarxa d'organitzacions, també un moviment social a nivell espanyol, a nivell estatal, però també estem a nivell europeu amb una xarxa europea per la gestió pública, no? Allà tenim companys que estan fent de, per què no dir-ho, de lobby polític a Europa, a Brussel·les, per intentar evitar, doncs, que aquest bé públic sigui una de les condicions que hi ha en els rescats, no? Bueno, i ara bueno, per on voleu que...
Bueno, podríem parlar, per exemple, del tema, ja que has començat una mica a parlar d'Aigües de Barcelona, no? Sí. Aquesta, la majoria és de Suez,
sí.
Que Suez són tan bons que no només es preocupen de portar-nos l'aigua, sinó que es preocupen de la nostra salut, no? I per això tenen també interessos en Adeslas. Llavors, el tema d'Aigües de Barcelona és la distribució a la ciutat de Barcelona.
Sí.
Vale? Portes, dit, 145 anys fent aquesta distribució, però ve a ser tot una mica fosc, no? Perquè no se sap ben bé com van arribar a aquesta concessió.
Exactament. És... Bé, Aigües de Barcelona, és, com he dit abans, és una multinacional, que ara és propietat de Suez, però que històricament és una multinacional que també ha fet negocis de venda d'aigua a Sud-amèrica i que han hagut de sortir de molts llocs per cames, doncs Aigües de Barcelona també gestiona gairebé tota l'aigua dels municipis de Catalunya, no? Barcelona és un d'aquests municipis i està gestionant l'aigua de la ciutat de Barcelona des de fa 145 anys. Però ho està fent de forma irregular. No existeix cap concessió escrita entre l'Ajuntament de Barcelona i aquesta empresa perquè pugui fer aquesta gestió. La prova d'aquest fet no és una qüestió que estiguem dient nosaltres inventant-nos-la o que haguem enviat escrits a l'Ajuntament de Barcelona, a l'àrea metropolitana, per demanar aquesta concessió, que també ho hem fet i no ens l'ens han donat, però hi ha una prova més fiable, i és que el Tribunal de Justícia Superior de Justícia de Catalunya té una sentència a partir d'un veí de la ciutat de Barcelona que li van voler facturar una xifra desorbitada, perdoneu-me, per ara no sé dir-vos quina era la xifra, no sé si eren 6.000 euros o el que fos, va posar una demanda per aquest fet contra Aigües de Barcelona, i al final el jutge va dir que Aigües de Barcelona no tenia dret a cobrar aquests diners perquè no existia cap concessió. Què estem dient amb això? Doncs que Aigües de Barcelona no té en aquests moments, bueno, podem parlar de coses que han fet posteriorment, però fins ara no tenia cap dret a fer la gestió de Barcelona, no? La llei administrativa diu que això s'ha de fer mitjançant una concessió, hi ha uns temps, no poden ser temps infinits, té un límit de temps i s'ha d'obrir concursos perquè altres empreses puguin fer aquesta gestió, cosa que des de 145 anys no s'ha fet. Al respecte, diverses...
Que diguem-ne, perdona, Aigües Barcelona té l'exclusivitat de la distribució d'aigua a la ciutat.
Sí.
Vull dir, si ara vingués una altra empresa multinacional, qui fos X, a voler distribuir l'aigua a Barcelona, no podria instal·lar les seves canonades i portar la seva aigua.
Bueno, les canonades estan... És un altre debat. Les canonades estan fetes i no traurien aquestes i posarien unes altres, no? I en principi les canonades haurien de ser de la ciutadania, de la ciutat de Barcelona.
Les canonades són propietat de...
Haurien de ser de la ciutat de Barcelona, tot i que no ho tenim clar. no ho tenim clar. Hem fet diverses preguntes també a l'administració si són propietat d'Agbar, si són de Barcelona, i no acabem de tenir-ho clar. Però el que és evident és que haurien de ser propietat, la infraestructura hauria de ser de propietat del, de l'Ajuntament, dels ciutadans de Barcelona, no?
El que és sorprenent és que, bueno, que hi hagi com aquesta foscor, no?, al voltant d'aquest tema, perquè vosaltres heu preguntat, bueno, vosaltres... Bé, sou la plataforma Aigua és Vida, però tinc entès que també hi ha hagut grups polítics de l'Ajuntament i sindicats que també han fet aquestes mateixes preguntes i han obtingut la mateixa resposta, o sigui, cap resposta.
Sí, no, no, hi ha molta, molta foscor i ho han volgut solucionar d'una qüestió que, si voleu, intento explicar-vos. I si us sembla, també intento explicar-vos a partir del que nosaltres estem preparant i que aviat presentarem. Nosaltres estem preparant una demanda penal contra l'Ajuntament de Barcelona, contra l'àrea metropolitana i contra Agbar per, primer, perquè considerem que hi ha una apropiació indeguda per part d'Agbar, s'està fent amb uns diners que un jutge diu que no té dret a fer-se amb ells, i després nosaltres pensem que hi ha prevaricació activa i prevaricació passiva. Per què hi ha prevaricació passiva? Doncs perquè, com us he comentat abans, durant 145 anys Agbar està fent l'abastament als ciutadans de Barcelona i no té cap, no té cap conveni, no té cap qüestió legal perquè ho pugui fer. El Tribunal de Justícia els ha demanat a l'administració que aportin la documentació, l'administració no els hi ha aportat. Nosaltres hem fet escrits perquè ens donguin aquesta documentació, també no ho han fet. Això seria la prevaricació passiva, o sigui, hi ha una passivitat. I finalment el que han fet per solucionar aquesta qüestió, aquesta sentència va ser el 2010, durant aquests 2-3 anys han estat pensant la forma de com poder mantenir la gestió Agbar sense fer cap concurs, sense que cap altra empresa pogués licitar, qüestió que és evident que per llei hauria de ser així. I el que han fet ha sigut l'àrea metropolitana de Barcelona ha donat la gestió de l'aigua a Agbar, ha dit. Aquí és el que nosaltres pensem que hi ha presumpta prevaricació activa, és a dir, de forma activa s'ha volgut solucionar una irregularitat, però mitjançant una altra irregularitat, no? Ja tenim pràcticament tot el redactat de la demanda feta i aviat doncs ja donarem a conèixer doncs quan i bueno, sí, quin dia presentarem aquesta demanda, que esperem que no sigui arxivada, perquè pensem que està suficientment justificada.
I a nivell d'usuari particular, hi ha alguna cosa que es pugui fer? Presentar reclamació, presentar, negar-se... Algun usuari podria negar-se a pagar el rebut?
A veure, a nivell d'usuaris, us explicaré una campanya que estem preparant, però també una qüestió que ens preocupa molt, que sabem que està passant i que, bé, com podeu imaginar-vos la complexitat del cas, doncs ens està donant molta feina que s'està fent amb treball voluntari de molta gent. Per sort, cada vegada hi ha més companys i companyes que se sumen aquesta, per què no dir-ho, aquesta lluita, i estem treballant en dues línies al respecte. Per una banda, es preocupa molt perquè una qüestió que sabem que està succeint i que estaven havent talls d'aigua per pobresa, és a dir, gent que no pot pagar l'aigua, i que aquest bé essencial, aquest bé que l'Organització de les Nacions Unides diu que és un dret fonamental, se li està traient a ciutadans, a veïns nostres, a veïnes nostres, i bé, doncs amb això doncs hi ha molta foscor, no tenim dades. Imaginem que és inaccessible poder arribar a les dades concretes, és a dir, a tal persona li han tallat, etc, però sí que estem demanant, i aprofito pues, l'oportunitat que també ens esteu donant vosaltres, pues, perquè necessitem saber les dades, les estadístiques de quants talls d'aigua s'estan fent. Això per una banda, i ho estem treballant i anirem informant al respecte. Per una altra banda, l'any, a finals del segle passat, el 1990, va haver una lluita històrica a Barcelona, que la van fer principalment les associacions de veïns, que van fer el que històricament s'ha anomenat la guerra de l'aigua. La gent va deixar de pagar el rebut i el va ingressar en un altre compte mitjançant un procés. Això va durar molts anys, van arribar a acumular una xifra, perdoneu-me, ara jo no us la puc dir, però era una xifra molt important de diners que, bueno, va posar el sistema econòmic de tota aquesta història, doncs, en qüestió, i que al final va aconseguir, doncs, pues arribar als acords que els veïns demanaven, no? La veritat és que estem estudiant una campanya de desobediència civil que estem elaborant entre la gent d'Aigües Vida, però a la qual cada vegada s'està sumant més gent. Està, com va succeir el 1990, estan amb nosaltres la Federació de Veïns de Barcelona, també la Confederació de Veïns de Catalunya, però també estan venint a les nostres reunions les diverses assemblees de barris de Barcelona, no? La qüestió no és simple, a més ho volem decidir de forma comú, i bé, hem de decidir, doncs, per exemple, si deixem de pagar tot el rebut, si deixem de pagar el tram de benefici de l'empresa privada, si deixem de pagar tot el que s'endú l'empresa privada, etc. No? Tot això estem treballant-ho, i pensem que aviat, doncs, hi hauran més notícies al respecte.
Bueno. Perdona, i fa menys temps, fa relativament poc, cosa de 4 anys, em sembla, a diverses parts d'Espanya n'hi va haver un moviment d'insubmissió civil al pagament de factures, i és un procés del qual van parlar els mitjans, i a partir d'un moment precís es va deixar de saber. O sigui, la gent es nega... Jo me'n recordo perfectament que sortien al carrer amb la negativa i la resolució de no pagar les factures de l'aigua, i no tinc notícia després com...
Bueno, em sap greu, però jo tinc desconeixement d'això que m'estàs comentant. El que sí que, deixeu-me afegir, que relacionant una mica diverses coses que he dit, que recordem que Agbar no té un contracte per poder cobrar l'aigua de Barcelona, per tant això ho utilitzarem en el cas que arribem a la decisió de deixar de pagar tota la factura, un tram de la factura, etc. No? Nosaltres estem fent reunions preparant tota aquesta campanya, i la veritat és que cada vegada s'hi va sumant més gent, i pensem que aquesta campanya, doncs, tindrà la seva rellevància, no? Sense oblidar, i perdoneu que acabo ja, el tema dels talls, no? El tema dels talls ens preocupa moltíssim, i volem arribar a saber, si més no, les dades estadístiques de quanta gent de Barcelona, i també de la regió metropolitana de Barcelona, i també de Catalunya, de quanta gent li estan tallant l'aigua per pobresa.
Clar, perquè has dit abans el cas de l'home aquell que li demanaven 6.000 euros o no sé quant, i que va presentar una querella, i el jutge va dir que, com que no hi havia un contracte assignat entre Ajuntament i Aigües de Barcelona, que no tenien dret a cobrar-li. Però llavors això es pot també traspassar a gent que pagui 30, 40, 50 euros de...
Exactament, en principi, el que passa, com us he comentat, jo sé que tot és molt complicat, perquè si Agbar, que si ATL, que si el contracte aquest, que si Caura, no sé si recordeu que us he explicat que de forma irregular han regularitzat la situació. Yeah. És a dir, ha dit
Sí, actualment està regularitzat de forma irregular, però està...
Nosaltres pensem que és de forma evidentment i flagrantment irregular. Fins i tot li han donat la concessió Agbar de tota l'àrea metropolitana quan hi ha municipis que està fent la gestió una altra empresa. Per exemple, Aigües del Prat. Aigua del Prat és una empresa pública que està gestionant l'aigua al Prat. Doncs resulta que l'àrea metropolitana diu que la gestió és d'Agbar. No? Pensem que això és totalment irregular. No?
Bueno, portem ja una estona, són les 11 del matí, anem a posar un tema musical i després continuem parlant ja, com has obert tu el tema, més a nivell de Catalunya, de la gestió de l'aigua a Catalunya.
Pues anem a escoltar la gent de Ràbia Positiva des del seu tema, Lo Riu.
Los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algú en traurà diners.
Tots.
Bé, doncs continuem aquí a Què passa en el mundo, a Contrabanda FM. Recordeu, estem parlant amb en Quim Pérez, Ecologistes en Acció.
D'aigua, la plataforma d'aigua
és vida. La plataforma és l'aigua és vida. Recordeu el telèfon si voleu participar, fer-li alguna pregunta o pues, això, algun cas d'aquest de... que
hagués... Si ens està sentint algú d'Aigües de Barcelona, pot trucar al telèfon dels aludidos.
I bueno, pues el telèfon és el 93 317 73 66 i bueno, fins les 12 del migdia pues, continuarem aquí al programa.
Doncs continuem parlant, hem dit, bueno, ja has comentat tu el tema de que Aigües de Barcelona s'estén a tota l'àrea metropolitana, tot i que hi ha alguns municipis que tenen la seva pròpia empresa pública que s'encarrega d'aquest tema. Però ja a nivell de Catalunya, darrerament hem tingut la notícia de l'intent de privatització d'Aigües Ter. Doncs ens pots explicar una mica què és això, què és Aigües Ter i...
Aigües Ter Llobregat és una... Bueno, era una empresa pública, que es gestionava de forma molt eficient, una empresa pública que tenia beneficis, que tenia unes instal·lacions exemplars, el seu manteniment era exemplar, que havia tingut premis a nivell mundial com a empresa emblemàtica de gestió pública, però que en tot el... Vosaltres recordareu que els anys del 2006 al 2009 va haver una sequera molt, molt important a Barcelona. Històricament a Catalunya i a la regió metropolitana de Barcelona doncs no s'havien fet les inversions adequades per poder garantir l'abastament de l'aigua a la ciutadania i es van haver de fer doncs totes de cop, no? Des de la desalinització fins a la recuperació de nombrosos pous que s'estenien per la regió metropolitana de Barcelona i que havien estat abandonats, no? Aquestes inversions les hauria d'haver fet l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua és una agència que pertany a la Generalitat, al Departament de Territori i Sostenibilitat, que és la màxima responsable de tota la gestió hidrològica de Catalunya. Aquesta agència seria un tema molt, molt llarg d'explicar, però tenia un deute econòmic importantíssim i ja no podien endeutar-se més. La solució que van trobar els polítics doncs, va ser traspassar tot aquest endeutament, o sigui, totes les inversions que s'havien de fer per intentar pal·liar la garantia d'abastament d'aigua a la regió metropolitana de Barcelona, doncs es va traspassar totes aquestes despeses a l'empresa pública Aigües Ter Llobregat. Aleshores, Aigües Ter Llobregat va arribar a tenir un dèficit de més de 600 milions de més de 600 milions d'euros. No sé si recordareu, perquè va tenir bastant ressò quan va arribar aquest últim govern, a l'anterior, però que era també de Convergència, van aprovar en el Parlament a finals d'any, només arribar, la llei Òmnibus. Aquesta llei Òmnibus doncs canviava més de 80 lleis catalanes i amb una d'elles doncs s'obria la porta a la privatització d'Aigües Ter Llobregat, no? Aquesta privatització en un principi se suposava que era per fer front a aquest deute que tenia aquesta pròpia empresa, és a dir, i la pròpia llei deia que quan s'arribés a la seva privatització tots els recursos econòmics que s'aconseguissin es dedicarien al cicle integral de l'aigua. Ha passat el temps i bueno, es va obrir un concurs públic que crec que tothom heu sentit parlar de la lluita aquesta entre Acciona, entre Agbar, les demandes creuades que s'han fet entre uns i entre uns altres, però intentaré explicar una mica aquests canvis dels objectius d'aconseguir diners, no? En un principi, com us deia, era per eixugar el dèficit, En un principi volien demanar 400 milions d'euros a pronto pago, és a dir, en el moment de la signatura, i fins als 1.000 milions doncs, en 50 anys, que és el que duraria la concessió. Al final s'han aconseguit 300 milions d'euros i en 50 anys doncs, es cobraran la resta dels 700. A canvi d'això, clar, aquests 300 milions d'euros, aquests 1.000 milions d'euros, una empresa no els dona gratis, vull dir, no són ONGs, no? A canvi d'això, doncs, l'empresa que s'enduria aquesta concessió, doncs s'endurien 1.600 milions d'euros de beneficis, es calculava 1.600 milions d'euros de despeses financeres, és a dir, els bancs o qui donés el crèdit, doncs s'enduria aquests guanys, i després hi havia 700 milions d'euros per qüestions administratives, no? Que és impostos de transaccions, etc. No? Com us deia, inicialment era per eixugar el dèficit, ja després era per eixugar el dèficit de la Generalitat amb una operació que no sóc economista, però la meva lògica em diu que tot plegat no quadra, no? Sembla ser que el dèficit de la Generalitat de l'any passat va ser de 8.000 milions d'euros i era imprescindible fer aquesta privatització que ens donava 300. O sigui, amb 300 milions d'euros nosaltres, la ciutadania, l'administració catalana, la Generalitat de Catalunya, perdíem el control, la gestió de l'aigua per 300 milions per fer front a un dèficit de 8.000. Això, qui s'ho fuma? Bé, després, sembla que amb una operació que, no sé, els economistes sabran, els 1.000 milions, o sigui, això que es cobraria en 50 anys, es podia comptabilitzar l'any passat. És a dir, dels 8.000 milions, doncs podien aixugar 1.000, no? I aquesta és l'excusa per la qual això s'havia de fer sí o sí. Ja no ens deien que la gestió privada era més eficient, que la gestió pública era ineficient, etcètera, etcètera, sinó que l'excusa era aquesta, cosa que evidentment no ens quadra. Crec que també, i jo crec que tothom ho sap, no? Sembla que el deute de la Generalitat és de 48.000 milions d'euros. Vull dir, si en 50 anys cobrarem 1.000, no crec que això signifiqui gaire cosa, no? Més comparada amb totes les evasions fiscals, etcètera, etcètera, de gent que sembla ser que se'n va a Andorra amb motxilles, etcètera, no? Pensem que...
Gent que fa empreses d'ITVs...
Exacte.
Pensem també d'una manera lògica, si són condicions de transferència i d'entrega per poder rebre més i renovar els avals del deute i percebre més per part de poders europeus, el dèficit no serà menor, serà cada vegada major, perquè és una entrega de teixit i de riquesa,
de recursos,
que merma la capacitat d'autosuficiència en la creació d'ingressos i de riquesa, i llavors la diferència entre el que s'ingressa i el que es deu serà major,
i deixeu-me callar al final de la història sembla ser que, bueno, a part del conflicte entre empreses, que si voleu el tractem, d'Acciona, Agbar, etc., sembla ser que aquests 300 milions d'euros s'han dedicat a pagar nòmines de la Generalitat, no? O sigui, en un principi era la llei Òmnibus, deia que els ingressos s'havien de dedicar al cicle integral de l'aigua. Recordeu que deia que ATL tenia un dèficit de 700 milions d'euros. No ho he dit abans, però ho puc dir ara. El deute de l'ACA, que nosaltres sabem, era de 1.300 milions d'euros, és a dir, aquests 300 milions d'euros, en principi...
ACA és l'Agència Catalana de l'Aigua.
L'Agència Catalana de l'Aigua, una empresa pública que s'encarrega, doncs, de gestionar l'aigua, tant de controlar l'aigua, tant d'abastament, d'assenyament, és la responsable de que el medi hídric estigui en condicions, etc. No? Doncs aquesta empresa també té un dèficit molt important, que si voleu entrem. Finalment... ens hem venut una empresa del control d'un bé tan essencial per 300 milions d'euros, perquè els 700 restants, a veure, no ens equivoquem, els pagarem als ciutadans amb el rebut, ens aniran, ja estan pujant els rebuts, i bé, pensem que no dona cap solució a res, i que si han estat per pagar nòmines el mes que ve, que ens vendrem.
Clar, és el que deia
ella. Pensem que la solució no anem bé per aquí, no? D'anar venents a tot el que tenim per poder pagar les nòmines.
Llavors, en aquest context de que, bueno, que la Generalitat aprova, o el Parlament aprova la llei òmnibus, que entre altres coses permet la privatització de l'aigua,
d'Aigües Ter Llobregat,
amb l'excusa aquesta de que hi ha un dèficit tal i qual, rebem uns milions a canvi d'aquesta privatització. Llavors, què ha passat a partir d'aquest moment amb Aigües Ter Llobregat?
Bé, amb Aigües Ter Llobregat s'inicia un procés de privatització. Es comencen a preparar els plecs, les condicions perquè les diverses empreses doncs es presentin, i es presenten dos grups liderats, un per una banda per Acciona, que és una multinacional amb seu a Madrid, i per una altra un liderat pel grup Agbar, no? Grup Agbar Suez, que, bueno, els dos presenten les seves ofertes, i finalment la taula que era responsable de donar el concurs doncs dona el concurs a Acciona. Prèviament ja com una lluita de donar pressa de que aquest concurs es fes ràpid, nosaltres estem participant en un òrgan participatiu al CUSA de l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres ens havien dit que tot aquest procés s'havia de fer bé i que com a mínim, es podria fer la licitació a principis d'aquest any, del 2013. Però bé, sembla que aquests 300 milions solucionarien el futur de Catalunya, i s'havia d'anar de pressa, i sembla ser que han fet una xapussa, no? O, si més no, el govern de la Generalitat, sota el meu humil punt de vista, està fent un ridícul molt, molt important, no? Sembla que li donen aquesta taula que depenia del Departament de Territori i Sostenibilitat, dona la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat al grup Acciona, però hi ha un òrgan regulador que havien creat fa un parell d'anys, que jo no digui que estigui bé, jo trobo que està molt bé que hi hagi un òrgan que reguli les contractacions públiques. Doncs als 3 dies surt aquest òrgan regulador i diu que Acciona no pot tenir, no és guanyadora d'aquesta licitació, doncs perquè les inversions que estaven contemplades dintre del contracte doncs les havien allargat més de 10 anys, cosa que suposava un incompliment, i això doncs suposava que Acciona doncs podia fer una oferta a nivell econòmic millor, no?
Llavors, ja un organisme de la Generalitat que cedeix que permet la privatització d'Aigües Ter Llobregat i li dona la concessió a Acciona,
sí.
I un altre organisme de la Generalitat diu que aquesta concessió no és regular o no és legal perquè té una sèrie de...
Exacte. A més, aquest el primer, com us he dit, el que dona la concessió a Acciona pertany a Departament de Territori i Sostenibilitat. Sembla que tot aquest procés va estar en una taula que també estava al Departament d'Economia, o sigui, el que depèn del Mascullell, i en aquell cas del que ara ja no és conseller, del Recoder. Doncs mitjançant aquests dos departaments doncs donen el concurs Acciona. Aleshores sembla que un òrgan regulador que depèn de Presidència, és a dir del Mas directament, doncs diu de forma executiva, no és que posi una al·legació, o sigui, té el poder de dir esto no vale, punto. Aleshores, sembla que el govern el que ha fet és, bueno, ha dit que decidiran els tribunals, és a dir, es posa una demanda a la resolució del que ha fet un òrgan de presidència, no?
O sigui, un òrgan de... Qui ha posat la demanda?
Perdona?
Qui ha posat aquesta demanda?
El govern de la Generalitat posa una demanda contra la resolució d'un òrgan que pertany a presidència. O sigui, és...
Jo sé que... enrabassat, no?
Jo sí, no, enrabassat no, jo diria que és surrealista.
Vull perquè dir és... aquest control s'hauria de fer prèviament a que l'altre donés la concessió, perquè si ara tira enrere, Acciona demandarà... voldrà rebre alguna compensació perquè li han donat i li han tret. És que aquest òrgan de control jo crec que ha de ser prèvia que l'altre pugui donar concessions o no. Jo crec que és una mica de desvarió dins de la mateixa Generalitat o dels òrgans polítics en quant a l'ordre de prioritats o a l'ordre de les seves mateixes accions. Escoltava sobre això que, pues, en altres tertúlies, en altres ràdios comercials, que, bueno, tu també has dit que veus bé l'existència d'aquest òrgan controlador, però realment el control es fa prèvia a que pugui donar qualsevol pas als òrgans inferiors als quals controla, perquè si no l'únic que fa és augmentar la despesa de la Generalitat i augmentar la despesa pública. I, bueno, si estem en un país on ara mateix estem vivint només de retallades, pues que despropòsits com aquests és que encara deixen molt pitjor a tota la plana política d'aquí i de tot arreu, no?
És que la veritat no tinc paraules per descriure-ho.
És que,
clar, no sé, què vols que et digui si actuen així, no? Vull dir, no és surrealista.
I llavors, en aquest punt, estem a l'espera de que un jutge decideixi si...
Exacte.
Si s'executa la concessió, no?
Que nosaltres sapiguem, pel que diu la premsa, sembla que la Generalitat ha posat una demanda i, evidentment, Acciona també se sentirà perjudicada o se sent perjudicada, perquè d'entrada ells han donat 300 milions d'euros. 300 milions d'euros que se suposa que han cobrat els treballadors de la Generalitat. Vull dir, no sé quina... No sé com ho solucionaran. No sé com ho solucionaran, però tenen un gran problema, no? Tenen un gran problema, i això és un resultat del que ells anomenaven el govern dels millors, no? Bueno, sort que eren dels millors.
S'autoanomenaven.
Bueno, ells anomenaven, jo no.
Són els millors entre ells.
I com valoreu... Pues bueno, Acciona majoritàriament era un grup que es dedicava construcció d'infraestructures, construcció... no sé si també en altres punts de l'Estat, o potser també aquí, Fomento i Contratas també ha entrat en la privatització de l'aigua, que aquest canvi d'enfocament d'aquestes empreses on abans han creat aquella... que han creat la crisi ells mateix amb la bombolla immobiliària, ara volen ficar les mans a l'aigua. Força perillós.
Doncs ja ho estàs dient tu. Ja estàs dient tu. No cal dir gaires coses més, no? El que sí, i tiro un palet enrere, el que sí que voldríem deixar clar és que nosaltres no estem ni amb Acciona ni amb Agbar. Nosaltres volem que això es tiri enrere, tal com ha dit aquest òrgan regulador, i que sí, es quedi en mans públiques. Vull dir que no estigui ni en mans d'Acciona ni en mans d'Agbar. Vull dir, nosaltres no entrem a aquesta lluita de si són millors uns o si són millors nosaltres, no? Personalment, el que puc dir, que sembla que l'oferta d'Acciona era millor, els preus eren més baixos, o sigui, els veïns, la ciutadania havia de pagar menys, sembla que asseguraven, tot i que, bueno, ja coneixeu la reforma laboral, bueno, asseguraven, signaven els llocs de treball molt més que el que feia Agbar. Vull dir que...
Agbar ha fet un ERE fa poquet o...
Sí, paral·lelament que comprava la torre Agbar, que si no sé, estic equivocat, van ser més de 160 milions d'euros, doncs feia ERES, no? ERES amb reforma laboral, no? No amb 45 dies, sinó aprofitant els 20 dies, no? Bueno, són... Bueno, precisament el que nosaltres estem dient és que la privatització de l'aigua, a part de tot el que significa que és un bé essencial per a la vida, que no pot estar en mans de gent que es dedica a fer negoci, és que això suposa, o suposa, perquè ja és present, nosaltres dèiem això suposarà, no, està suposant importants danys socials i ambientals. Socials, doncs tu ja has dit un evident, doncs que les empreses privades el que volen són números, volen resultats econòmics i acomiaden gent. D'altra banda, un altre dany social és el rebut de l'aigua. Aigües Ter Llobregat, en tot aquest procés de privatització, primer s'ha ofegat Aigües Ter Llobregat, se li han donat despeses, ho gasteu això, ho gasteu allò, no se li ha donat diners. En el moment que s'ha vist que es podia privatitzar, han començat a pujar preus, no? I se'ls ha pujat, s'ha pujat el rebut d'Aigües Ter Llobregat un 70%. Clar, això no és que vagi el 70% al veí, al ciutadà, al rebut, perquè això s'ho cobraran els ajuntaments. És a dir, com us he explicat abans, l'aigua en alta és la que arriba al dipòsit, és a dir, Aigües Ter Llobregat fa pagar als ajuntaments el volum d'aigua i després les empreses dels ajuntaments fan la distribució i paguen el rebut, no? Però hi ha un tant per cent del rebut que s'incrementarà, no? Deien aquests dies, la premsa deia que s'augmentaria una mitjana d'un 18%, no? Bé, això és un altre dany social important. D'altra banda, danys ambientals, doncs danys ambientals evidents. Una empresa d'ordinadors, què vol? Vendre ordinadors. Una empresa de cotxes, què vol? Vendre cotxes. Una empresa de micros, vol vendre micros. Una empresa de gots, vol vendre gots. Una empresa d'aigua, què vol? Vendre aigua. El consum d'aigua a la regió metropolitana de Barcelona és exemplar. La ciutadania ha arribat a consumir mitjanes de per persona litre a dia de 100 litres persona a dia, no? Doncs aquesta gent amb això no es conformarà. El que farà és incentivar els consums perquè el rebut, doncs, guanya més diners. Ells el que volen és guanyar més diners. Això significarà, a part de l'impacte en la butxaca de la gent, implicarà un impacte en les fonts. És a dir,
els
cabals
ecològics. En principi hi havia un programa per poder recuperar els cabals del Ter, perquè suposo que ho sabeu, que Barcelona s'abasteix del riu Llobregat i d'un trasbassament que hi ha del riu Ter des de l'any 1959 per la contaminació de l'aigua del Besòs. En el procés de creixement industrial dels anys 60-70, la conca del Besòs va quedar molt contaminada. Hi havia fins i tot una sentència d'un abocament a una indústria que li va dir, a un jutge li va dir, no passa res perquè aquest riu ja està mort. No. Ja està mort. Ho diu la sentència així, eh? El riu Besòs ja està mort, no passa res, no? Aleshores, clar, en aquests moments els cabals del Ter estan en qüestió. Si s'incrementen els consums, doncs es tirarà més del Ter, s'incompliran els cabals del Ter. Arribarà un punt que aquesta gent que vol vendre més aigua el que voldrà muntar és un banc d'aigües amb el Segre. Es farà un transvasament del Segre a Barcelona. L'Ebre també està en perill, no? Hi ha tota una sèrie de compromisos, perquè sembla que un dels... no sé, crec que ha fet com una espècie de pacte, no? Esquerra Republicana i Convergència. Un dels compromisos era els cabals del Ter i de l'Ebre, no? Esperem que el Segre el considerin conca de l'Ebre, que és conca de l'Ebre, no? I que no... nosaltres pensem que Agbar té posat a l'ull amb un banc d'aigua entre el Segre i Barcelona. Què vol dir un banc d'aigua? Ells estan controlant... amb una empresa que es diu Aigües Segarra Garrigues. El grup Agbar està controlant la concessió que tenen pels regadius del canal de Segarra Garrigues, que això seria un altre tema llarg a parlar, pel forat econòmic que suposa. Doncs el que volen és que els regants del canal Segarra Garrigues i del Urgell deixin de regar per aquesta aigua, vendre-la a Barcelona, no? I muntar un banc i fer un altre negoci amb l'aigua, no? I, bueno, doncs per això us estem avisant de que, a part dels impactes socials, de preus, de llocs de treball, doncs els nostres ecosistemes aquàtics, doncs, també estan en greu perill.
Bueno, llegamos a la hora del programa.
Bueno, entonces, bajo micros apuntabas sobre
la calidad, sobre la calidad del agua de Barcelona,
que arriba, ¿no? Actualmente a les aixetes de Barcelona, com es podria valorar?
A veure, dintre de tots aquests dèficits que us comentava que tenia l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat, es van fer unes inversions molt, molt importants a la conca del Llobregat perquè l'aigua, per potabilitzar millor l'aigua. L'aigua del Llobregat tenia seriosos problemes. No sé si us sonarà una cosa, una paraula que em va costar molt a mi d'aprendre perquè no sóc químic, trihalometans. Els trihalometans es veu que es produeixen a partir de posar l'aigua clor amb tota la sal del que portava l'aigua del Llobregat. Es produïen aquests trihalometans i els barcelonins doncs es bevien tranquil·lament trihalometans, que parece ser que, com moltes coses, són cancerígens, no? Aquí és una de les altres qüestions rocambolesques d'aquest sistema, no? A la conca del Llobregat, a la part alta, si vosaltres aneu per Cardona, veureu allà unes muntanyes de sal bestials, no? Aquelles mines de sal són un dels impactes ambientals més importants de Catalunya. Aquelles mines dites de sal són per extreure potassa. Històricament la potassa servia per fer pólvora i ara últimament, a part de vés a saber quin tipus d'arma militar fan amb ella, però a part també serveix o està molt valorada a nivell d'adobs en el tema agrícola, no? Aquestes explotacions, doncs, significa que la potosa s'extreu, es comercialitza i la sal, doncs, es va acumulant allà, no? Doncs, la lògica diu que quan plou l'escorrentia de l'aigua s'emporta la sal i se l'endú al riu. El riu que hi ha allà és el Llobregat o el Cardener, i després és captat a Sant Joan d'Espí per potabilitzar i per fer tots els processos de potabilització i abastir la ciutadania, no? Doncs es van fer tota una sèrie d'inversions en plantes que van costar molts milions d'euros, d'electròlisis i osmosis inversa, o sigui, coses molt, molt, molt tècniques, i van aconseguir, doncs, que la qualitat de l'aigua fos molt millor. Al respecte, el que us puc dir és que, com us he dit abans, nosaltres estem amb un òrgan participatiu on també hi ha gent d'ACBAR, on hem insistit que es facin públiques les analítiques de l'aigua. És a dir, que
ara mateix no existeix una publicació que digui què és el que arriba a les aixetes?
No, o sigui, el que vam demanar és que hi hagués un com ja existeix a altres països, doncs un portal web online on ens digués les analítiques, no? Doncs això s'hi van negant rodó, vam insistir molt. Vull dir que vam tenir també molta ajuda del propi president del CUSA, però va ser impossible de desbloquejar. Vull dir, ACBAR es va posar aferrissadament en contra de que la gent doncs pugui consultar en un lloc la qualitat de l'aigua, no?
I allò que deien del fluor, que n'hi havia un afegiment també que podria ser dolent per... Bueno, això ja és com rumorologia, a lo millor més bé, però...
Jo el que coneixia concretament és el tema dels trihalometans, no? Personalment, a mi aquest tema em preocupa perquè, en principi, si funcionessin aquestes infraestructures, l'aigua seria de qualitat. Què passa? Que amb tota aquesta crisi econòmica, de retallades, etc, etc, no sé, i és una de les qüestions que aquest 23 tenim un consell d'aquesta història que volem preguntar, no? De si aquestes infraestructures, aquestes plantes de potabilització estan en funcionament o s'han aturat perquè no hi ha diners per pagar-les, perquè clar, si no hi ha diners per pagar les nòmines, pues no sabem.
Pero en estos momentos el agua de Barcelona es potable, es aconsejable beber agua del grifo en el área de metropolitana Barcelona, o en Tarragona, o en Girona, o en las ciudades.
Yo no me atrevo a decir que en todas las ciudades de Cataluña El agua es potable, no me atrevo a decirlo. En principio tiene que, bueno, pues sanidad tiene que tener, bueno, ha de serlo, ¿no? Y tampoco voy a decir que no lo es, porque no tengo pruebas. Y me reitero en lo dicho, ¿no? Si funcionan todas las plantas de potabilización, el agua de Barcelona es potable, ¿eh? Si funcionan. Ahora, yo creo que, vaya, la lógica me dice que están funcionando.
Hombre, puede ser potable si bebes demasiado, echas la pota igual, ¿no? ¿En ese sentido?
Pero, ¿les plantes purificadores están en manos de Agbar o están a par de la administración o...?
Bueno, aquestes plantes ara, en el moment d'Aigües de Llobregat, en aquests moments estan en mans d'Acciona.
D'Acciona.
Sí. Però la planta de potabilització de Sant Joan d'Espí està en mans d'Agbar. Fins i tot s'han fet inversions, la Generalitat, bueno, l'ACA, ha fet inversions dintre d'aquesta planta, han fet una inversió en una planta d'osmosis i l'està fent servir Agbar, no? Perquè tot el que sigui no donar diners, aquesta gent no inverteix, no? Les infraestructures, les canonades d'Aigües de Llobregat, propietat d'Aigües de Llobregat, estan amb molta... Les plantes estan amb molt... El manteniment és molt, molt, molt millor que les que estan en mans d'Agbar, no? Hi ha hagut treballadors que ens han dit... Hi ha punts que hi ha dipòsits que es veus el d'Agbar i el d'Aigües de Llobregat, i un està que es cau i l'altre està en perfectes condicions, no? Vull dir que és una altra de les conseqüències que suposa una privatització. Clar, una privatització de l'aigua, aquesta gent va fer diners. Com poden fer diners? Doncs no mantenint, perdoneu la paraula, putejant els treballadors i malmetent el medi ambient. Aquesta és la forma que tenen de guanyar diners.
La forma, bueno, de tots els que surten de màsters de SADES i universitats aquestes. Doncs, Quim, moltes gràcies per haver vingut, haver-nos fet aquesta extensa entrevista sobre el tema. Segur que n'hi ha també per parlar de, com has dit abans, altres temes al voltant de l'aigua, que potser, bueno, més endavant te tornem a convidar un altre dia. Perquè
sí, a mi m'hauria gustado charlar un poco también sobre el tema del agua a nivel mundial, ¿no? Un poco. Pero bueno, no, el programa no dura lo que dura.
Precisamente en Argentina había una movida sobre empresas que compraban, bueno, reservas naturales.
Si las empresas, si me permitís, yo no soy la persona, pero sí que tenemos compañeros dentro de Agua es Vida, principalmente de Ingenieros Sin Fronteras, que llevan muchos años trabajando el tema del agua a nivel mundial y que os podrían aportar lo que desearais de lo que pasa en México, de lo que pasa en Venezuela, en Bolivia, en Chile, todos los procesos de privatización, donde ha tenido que salir Agbar por piernas, etcétera, etcétera.
Sí, como decía el colega, que en Argentina están comprando las reservas naturales con los acuíferos, las empresas privadas. Bueno, capitales privados, ¿no? Está Donald Trump, bueno, y muchas empresas estadounidenses están comprando han comprado la Patagonia, la Pampa, ¿no? Donde están los acuíferos, pero también la están envenenando, porque con la megaminería están envenenando las aguas subterráneas en Argentina, que hay una pelea también por eso, una lucha con el gobierno de Argentina por parte de las organizaciones, bueno, ecologistas.
Si me permites, y rápido, una cuña rápida, en Cataluña tenemos un problema muy importante de contaminación de acuíferos histórico, que es el de los Purines, de la aberrante cabaña porcina que hay en Cataluña, pero ahora está apareciendo el tema del fracking, el de la fractura hidráulica, de cómo conseguir gas que hay escondido entre las pizarras mediante un sistema que es necesaria un volumen de agua increíble con productos químicos que nadie sabe qué son, súper contaminantes y que se sabe que solo que se recupera del 15 al 80%. O sea, imaginaos qué horquilla. Se puede recuperar, o sea, del agua que inyectan, del 15 al 80%. Es decir, igual se queda el 85% con productos químicos súper tóxicos debajo del suelo. A ver, el agua no desaparece, el agua va a los acuíferos. Luego los acuíferos los necesitamos como reservas estratégicas, más con las consecuencias impredecibles del cambio climático. Los necesitamos preservar para nuestro consumo en caso de sequías que pueden ir aumentando de forma peligrosa, ¿no? Entonces, es otra cuestión que estamos tratando y que precisamente en Cataluña están apareciendo diversos proyectos y que también hay un movimiento social detrás importante que está luchando contra este intento de mantener los combustibles fósiles sine die, ¿no? Cuando realmente están finalizando y está llegando un punto que necesitan más combustible para producir combustible que el que producen, ¿eh?
I alguns estudis diuen també de la gran indústria càrnica que llencen els dipòsits al mar i després per penetra els rius i diuen que està relacionat amb enfermedats com la còlera o disenteria i això, que és una contaminació de l'aigua procedent de la gegantina, bueno, les gegantines de...
Sí, bueno,
tinc aquí, veig que teniu un blog, ara em diràs si teniu
eso, algú d'altres media, punts forma de
contactar. Veig que teniu plataforma aiguaesvida.wordpress.com, suposo que aquí...
És molt fàcil, ara tots fent servir el Google, Aigua és Vida i pum, i allà hi ha moltíssima informació. La veritat és que és un blog que vosaltres sabeu que a vegades costa de mantenir aquestes històries, doncs hi ha un manteniment diari, recollim no només el que nosaltres escrivim, que hi ha molts articles que estem escrivint nosaltres, sinó de tot el que està succeint, d'històries que us he explicat aquí. Després també tenim un Facebook, Aigua és Vida, i també un Twitter, no? @aiguaesvida, que també té un moviment important de, no només de gent que s'està afegint, diàriament tenim gent que s'hi va sumant, sinó del moviment a nivell de contactes, no? Fins i tot fent gestions públiques. Ara no fa gaire, hi ha un Twitter enviant a Akbar clientes pidiéndoles que, por favor, que nos digan, que nos den información sobre los cortes. No han rebut resposta. Com us he dit abans, és un tema que ens preocupa molt, 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 que la gent pobra se li estigui tallant l'aigua quan és un dret humà, quan sabem que aquesta crisi que estem patint, hi ha gent que l'està patint molt, quan sabem que aquesta crisi pot anar més i que pot haver més gent que encara pateixi més, i volem que això no sigui una cosa fosca. Vull dir, volem no senyalar amb el dit a la persona que li han tallat l'aigua, però sí volem saber les dades, a quanta gent se li està tallant l'aigua. A quanta gent, i no per esport. Mira, ara no vull pagar l'aigua perquè no. Tal. No, no, perquè no tenen diners.
I a sobre a la víctima l'anomenen botxí, perquè sempre treuen els discurs de que és una mesura que han de prendre perquè la gent és fa un abús del consum de l'aigua, que la gent és irresponsable i tal, i que l'única solució que troben és la pujada de preus. O sigui, sempre han justificat això apel·lant a una mancança, però segur que n'hi ha alternatives que no passin.
Pues que, a veure, amb això està l'instrument de les tarifes progressives, vull dir, el que consumeixi molt, doncs que pagui molt. És de forma progressiva, la persona que consumeixi...
La part bàsica, la part que es considera bàsica per la vida hauria de ser...
Una part bàsica accessible a tothom, a tothom. I després el que vulgui regar la piscina,
el que vulgui regar la piscina ja pot pagar.
El que tenga jacuzzi,
regar el jardí, cada dia fer-se el jacuzzi i tal, doncs que pagui el metre cúbic d'aigua molt, molt, molt més car que el que el necessita per rentar-se.
Però amb les condicions de progressivitat actual, el que es grava és a la família humil, perquè a partir de cert barem el cost, em sembla que és per metre cúbic, es dispara.
És que hi ha... Clar, lo lògic seria que estés casada o que es creués amb lo que la gent guanya. Però com se sap lo que la gent guanya? Perquè realment les declaracions d'Hisenda haurien de pagar els treballadors. Perquè realment els que paguen molt...
Clar, clar.
Home, va sortir pel Facebook volant que el Florentino Pérez havia pagat 39 euros. Vull dir que encara, si anéssim... És que és molt complicat,
sí, tot. Sí,
és
sí,
que
sí.
Bueno, estem en un país que... realment encara li haurien de donar un, amb solidaritat l'aigua gratis al Florentino Pérez, no? Si anéssim per registres de les declaracions d'Hisenda, no?
Bé, doncs un altre dia parlarem si li hem de donar aigua a Florentino Pérez a Ronaldo. De moment, moltes gràcies per haver vingut i aquesta xerrada extensa, i segurament, bueno, ja tenim el contacte, ja us trucarem un altre dia perquè tu o un altre membre d'Aigües Vida doncs vingui i ens expliqui doncs el que ens dit abans del tema l'aigua a nivell internacional o això de la factura, etc. Vale, ja heu sentit, si hi ha algun afectat de, per l'aigua, que li hagin tallat l'aigua, que ens estigui sentint, doncs podeu posar-vos en contacte amb la plataforma Aigües Vida, a Google o per Twitter o per qualsevol mitjà. I,
bueno,
i
el correu és molt fàcil, aiguesvida@gmail.com.
Bueno, doncs nos quedan 15 minuts i vamos a decir así por encima, porque no nos queda ya no casi nada. Un par de noticias. Yo tenía aquí preparado una, que Sociedad Alcohólica este fin de semana ha tenido que suspender 3 conciertos.
¿Damos noticias de Sociedad Alcohólica?
Bueno, censura, a ver, tú, que censura, censura. Tú vienes cada 2 meses, tomas el mando del programa. A ver, Sociedad Alcohólica. Sí, es que viene cada 3 meses cuando viene invitado. Viene y toma el mando y va. Ha tenido que suspender 3 conciertos porque las salas donde iban a hacer estos conciertos no les quieren acoger porque por presiones policiales y amenazas. Bueno, han presionado a los promotores y a las salas donde se van a producir este concierto este fin de semana, 3 conciertos de Sociedad Alcohólica, y han tenido que suspender por 3ª vez. Han suspendido, la 3ª vez que van a ir a Madrid o a otros sitios y tienen que suspender. No, en este caso a Madrid, en otros sitios han suspendido varias veces, bueno.
Y seguro que agitan el espectro de ETA, ¿no? Como que los relacionan, como que ellos hacen como una aproximación propagandística, porque hace tiempo les acusa y no tienen nada que ver, o sea, realmente.
Bueno, pero es igual lo que digas. ¿Qué pasa? Los neonazis la otra vez hicieron un concierto en Valencia, en Madrid. Los nazis hacen conciertos por toda la península, sus anchas.
Pero no entro ya en la valoración del posicionamiento, pero que simplemente pues no. que es falaz, además, respecto a eso.
Que se quejen a la SGAE.
Así que nada, han tenido que suspender. ¿Tienes alguna otra cosa?
Ayer se absolvió a 2 compañeros de aquí de la radio, que forman parte de Radio Rosco, de TMB, a Josep Garganté y Saturnino Mercadé. Tenían una acusación de delito contra la intimidad y el honor por difundir durante una hora de prensa una grabación en la que uno de los mandos provocaban a un conductor para abrirle un expediente sancionador. La empresa pública pidió en un principio 2 años de cárcel para los sindicalistas, que a última hora se rebajaron a 1 y finalmente pues han sido absueltos. Una última hora que ha sacado la directa es que 2 agentes de la Brimo tendrán que ser juzgados por su violenta actuación el 1 de mayo pasado. Bueno, tienen denuncias y al final parece que van a pasar por juicio.
Es igual, después les indultan.
El juicio
hacen todo el paripe.
El 1 de febrero a las 10 y media y a las 11 de la mañana allá en la ciudad de la justicia.
Vale, después les indultan, no pasa nada. Hacen todo el circo. Y decir que Alfón, que está justo el miércoles pasado, sobre el final, anunciaste que Alfón iba a ser puesto en libertad. Fue impuesto en libertad, semi-libertad, hasta semi-libertad y vigilada, la que entramos todos. Bueno, en todo caso salió a la calle con cargos y bueno, las declaraciones de Alfón, el pibe dijo que bueno, contó que fue interrogado por policías encapuchados, con amenazas, con intimidación. Bueno, en España se están aplicando técnicas de terrorismo de Estado, ¿no? Intimidación, amenazas, agresión física, tortura psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice que bueno, pasó mucho miedo, ¿no? A su novia la soltaron a los 2 días, pero bueno, dice que
él pasó casi dos meses,
pero que le gritaban y le amenazaban delante de su pareja, ¿no? Bueno, todo un mal rollo, ¿no? Por parte de aquí de la policía. Así que, pero bueno, ahora ya está en la calle con cargos. ¿Y qué más tenía para hablar? Ah, bueno, lo de las hostilidades o la invasión por parte de las tropas francesas en Mali, que ya están utilizando, la aviación francesa está utilizando ya espacio aéreo español, Están pasando por aquí, le han dado
autorización.
Sí, porque tiene apoyo del gobierno español también.
Sí, sí. Que no va a enviar tropas, pero bueno, que apoyaba la intervención y que daban vía libre al uso del espacio aéreo español para los ataques de la aviación francesa.
Un dato, el 50% de la energía eléctrica francesa, nuclear en concreto, depende de las reservas de uranio de Níger, Mali.
Ahora ahí tenemos una de las razones, ¿no? Con la excusa de la lucha contra el terrorismo, hay terroristas en Mali, pues ya sabemos cuáles son las intenciones, cuáles son los motivos, ¿no?
En concreto un monopolio francés llamado Areva. O sea, Areva con V, nada que ver con asociación renta básica, sino de la energía nuclear. Y bueno,
no sé. Una noticia a última hora, la Generalitat ha anunciat...
No, és una notícia que surt al País, doncs, que no es podria fer càrrec de la indemnització de Telle, això que comentava.
De Aigües Ter Llobregat.
És una notícia que surt al País.
Això que hem parlat de la privatització de...
Que si tira enrere lo acciona, que després contornarà, no?
Clar, exacte. Pues tu ara imagineu-vos que el tribunal diu que no pertany a Aigües Ter Llobregat. Què passa?
Pues algú es quedarà sense cobrar durant uns quants mesos. Suposo. I no seran los que manen.
Exacte.
I bueno, pues anem acabant el programa. Passaré a dir pues alguns apunts d'agenda.
Para la agenda vamos a poner raya positiva, ¿no? Un poco.
Pues venga, enchufa rabia. Recital Lyric Jam Session Veus contra la Barbàrie. Divendres 18 de gener a partir de les 8 de la tarda us convidem a la 6a edició del Recital Lyric Veus contra la Barbàrie, una trobada poètica contra tota mena de discriminació de gènere, de raça, de nacionalitat, d'espècie, de condició. Veus contra la marginació, contra el menyspreu, contra l'estupidesa. I bueno, tot això serà aquest divendres 18 a partir de les 8 de la tarda a Àurea Social, allà al carrer Sardenya 263, entre València i Diagonal de Barcelona. Dissabte 19 de gener, concert per l'autogestió del bloc 11 de Can Batlló. Pues això, a partir de les 9 de la nit, un concert per l'autogestió d'aquest espai dins de Can Batlló. Els beneficis es destinaran a obres de millora d'aquests espais autogestionats pels veïns del barri de Sants. Això està al carrer Constitució número 19, allà a Can Batlló. Si voleu saber més, podeu entrar a canbatlló.wordpress.com. El dissabte 19 de gener, també la Plataforma Unitària contra el Feixisme i el Racisme a Grècia, amb el suport d'un conjunt de moviments socials, d'associacions d'immigrants i gent de la cultura, convoca un dia d'acció contra els neonazis d'Alba Daurada i contra les idees racistes que ells fomenten. Donada la situació de crisi, aquest partit ha crescut molt ràpidament. El 2009 tenia el 0,3% dels vots i a les últimes va aconseguir prop del 7%. Mentre militants d'Alba Daurada duen a terme programes racistes, apunyalen persones estrangeres, destrueixen botigues d'immigrants, els nazis han contribuït a estendre el racisme, segons la crida per al 19 de gener. Ara els governants grecs culpen els immigrants de la crisi i es converteixen en els bocs expiatoris, com Hitler va fer amb els jueus. Aquesta política va acabar amb Auschwitz. Aquí la crisi encara no és tan greu com a Grècia, però el perill és real. Els feixistes de Plataforma per Catalunya i diversos grups neonazis ja estan imitant les tàctiques d'Alba Daurada, amb processons paramilitars i repartint menjar al carrer, no en funció de la necessitat, sinó segons criteris racistes. Per això, Unitat contra el Feixisme i el Racisme dona suport a la Jornada Internacional del 19 de gener a Grècia, i bueno, pues aquí a Barcelona la convocatòria està feta davant de l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona, que està a Passeig de Gràcia número 90, i això, pues, 19 de gener a partir de les 7 de la tarda.
Just ara, fa poc, vam rebre per Reis a Grècia una penya de seguidors de l'AEC a Corinthos, em sembla que era, va fer com un acte així de recaptar aliments, joguines, no sé què, per repartir per gent necessitada, i van tenir, bueno, va haver militants de Hrisiavgi, del partit aquest neonazi, que van anar allà a buscar-los, van tenir problemes perquè deien que estaven repartint a immigrants, etc. I bueno, va acabar tot en batalla campal.
Més cosetes. També el dissabte 19 de gener, a partir de les 6 de la tarda, presentació dels llibres Los días rojinegros, de Joan Llarch, i La revolució de los comitès, d'Agustín Guillamón. i passa del documental Roig i Negre. Això serà el centre social ocupat autogestionat La Llamborda, al carrer Amílcar número 125 del Guinardó. També aquest dissabte 18 de gener a Sants, festa de l'Ecosol al Coiton Club, allà al carrer Rossend Arús número 9. Amigues i amics de la xarxa d'economia solidària organitzen això, actuació de Fangtònics i DJ Rel. L'entrada serà 6 ecosols, que un ecosol és igual a un euro. I per acabar ja, per la setmana següent, pel dissabte 2 de febrer, manifestació per l'autoorganització i contra la repressió als espais socials, no al desallotjament de la otra carboneria. Sortirà a les 12 del migdia dels Jardinets de l'Alguer, Avinguda Mistral, i bueno, pues que la otra carboneria pues està amenaçada de desallotjament, i bueno, pues una forma de mostrar la nostra solidaritat amb aquests espais lliures i que estan amenaçats. Recordeu també este cap de setmana són festes de Sant Antoni, també hi ha, pues, hi ha algunes activitats d'interès alternatives. Y bueno, pues hasta aquí la agenda de esta semana.
No nos olvidemos de la noticia de la semana: el fichaje de Esperanza Aguirre por una empresa de
talentos.
Casa Talentos.
Cuidado los talentos.
Cuidado los talentos, que no es la que no, bueno, si en manos de.
Si la Esperanza Aguirre se quería cargar a todos los arquitectos, imagínate los talentos. O sea, pero no talentos artísticos, ni músicos, ni actores, ni deportistas, talentos.
Nunca se ha llevado muy bien con ese aspecto social.
Nada, talento.
Era ministra de cultura.
Viene a cazar talentos empresariales, los nuevos vallenatos de la mafia empresarial, ¿no? Aquí dice que le hace ilusión venir a Cataluña a cazar talentos. Yo que sí. Los talentos me escondería bajo la mesa. Que no te encuentre. Bueno, la noticia de la semana, ¿eh? Pero qué habilidad, ¿eh? Porque mira que en época de eres masivos y de 6 millones de parados, Esperanza Aguirre ha cambiado de curro 3 veces en 4 meses, ¿eh? ¿Cómo se lo monta? Bueno, y nos vamos con raya positiva hasta el miércoles que viene. Le damos gracias al invitado otra vez, que está aquí con nosotros todavía. Bueno, aquí nos encontramos el miércoles que viene en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, Radio Libre Barcelona, y fin de mes que ve.
Salud y Contrabanda.
Agur.
Salud. Cambia lejana, como ves el tiempo pasa, mi voz se cansa ya de hablar, pero yo aquí sigo estando y tienes que saber. Que no.